L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Això de cuidar els fills petits i els pares grans dependents alhora és devastador. Fer el trànsit de canviar uns bolquers per uns altres, canviar un cotxet per una cadira de rodes sense gairebé adonar-te'n, és francament dur. És un desgast a tots els nivells, físic, mental, emocional, de parella, familiar. A més de trobar-me sense temps físic ni temps mental per a res, o sigui, sóc una màquina executora de tasques contínua. Tots podem pensar que un dia els nostres pares poden tenir un ictus i quedar discapacitats greument amb atenció a les 24 hores. Això ho hem de saber, ens pot passar a tots. I ningú ni et prepara, ni t'explica, ni t'acompanya. És molt dur. L'atenció que rep la tercera edat està defenestrada, maltractada, i les institucions ja s'haurien de posar molt les piles perquè cada vegada som més gent que serem més gran. És una emergència. En tota aquesta situació, per als grans, fills petits, dependents tots, us asseguro que una mateixa queda als antípodes de tot. I pobres dels que no tinguin recursos econòmics per sostenir tot això, perquè no m'ho vull ni imaginar.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Montse, que forma part de l'anomenada generació sandwich, que són majoritàriament dones que, a més de treballar, cuiden a la vegada els seus fills menor d'edat i els seus pares grans i dependents. Estan com atrapades, com el pernil dolç i el formatge, en dues llesques de pa. I això els genera molta tensió, els genera esgotament i un estrès terrible. I per parlar de la generació sandwich ens acompanyen
Bruna Álvarez, professora d'Antropologia de la UAB i investigadora del grup AFIN del Departament d'Antropologia Social i Cultural, Milo Salgueda, psicòloga clínica i psicoterapeuta, i Sílvia Palou, mestra d'Educació Infantil, psicòloga familiar, amb una mirada sistèmica i creadora de tres sentits. Sentirem també Ángeles Caballero, periodista i autora de Los parques de atracciones también cierran, i acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Vivim una crisi de cures. No hi ha estructura social per acompanyar-les. Bruna Álvarez.
Doncs el terme generació sandwich ve d'un article del 1981 de la treballadora social Dorothy Miller, que descrivia les dones atrapades entre l'atenció als seus pares i als seus fills dependents. Segons un estudi de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, a Catalunya 60.000 persones formen part de la generació sandwich, d'entre 40 i 64 anys. El 66% dones que setmanalment destinen 6 hores més a les tasques de cura que els homes. L'estudi constata l'impacte per la salut de les dones. El 42% estan deprimides, el 64% estan cansades i el 19% estan en tractament a causa de la situació de cuidadores. Les cures informals invisibilitzades, diu l'estudi, arriben a representar un 4,1% del valor afegit brut, uns 10.000 milions d'euros. Dues obligacions indefugibles, en les quals sovint s'acaba fent de pare o mare dels teus pares, a la vegada que dels fills o filles. I això s'explica, ho explicaran les nostres convidades també avui, pel retard de la maternitat i l'envelliment de la població, com ens deia per començar la Montse. Generació sandwich. Bruna, com hem arribat fins aquí?
Bé, és una situació molt complexa. Sí que hi ha, és cert, un retard de la maternitat i, per tant, una davallada de la fecunditat, i sembla, no, que demogràficament que no hi ha prou gent per atendre, no, les persones grans ni per pagar els impostos i tot això, però això també és una narrativa que es fa servir molt des de la demografia, però que poques vegades es posa en relació a que, bueno, si necessitem persones per sustentar aquest estat del benestar, és tan fàcil com regularitzar totes aquelles persones que no estan regularitzades, perquè aquesta narrativa de la baixada de fecunditat en el fons torna a ser una altra alerta vers les dones, perquè els homes no entren dintre de les estadístiques de fecunditat fins al 2018, que és la primera vegada que se'ls hi pregunta per les seves intencions de fecunditat. Llavors, estem parlant que tot el que té a veure amb les cures, socialment, és de les dones.
qui són i quina realitat tenen aquesta generació sandwich, no? Que hi ha alguns homes, majoritàriament dèiem dones.
Sí, són aquestes dones que estan, no, al voltant de 40, 50 o més, perquè inclús, clar, quan s'acaba la cura dels fills, no? Si jo tinc amigues que estan al voltant dels 60, que tenen fills de 25, 30, i encara hi ha aquesta responsabilitat o aquestes cures o també aquestes ajudes amb els nets, però que a més s'ha de cuidar els pares, no? Els propis pares. M'ha cridat l'atenció quan deies que les dones, no, aquest estudi que remarcava que les dones estan 6 hores més al dia fent aquestes tasques domèstiques. Si ho comparem només amb la cura dels infants, amb els últims 10 anys hi ha hagut una millora. És a dir, si només mirem cura dels infants, les dones fan entre 1 i 2 hores més al dia que les seves parelles homes. Per tant, sembla que els homes s'han implicat en la cura dels infants, però si ho comparem amb aquest estudi, no tant potser amb la cura dels pares, o sí, perquè també hi ha molts homes cuidadors, tant de les seves parelles com dels seus pares. Jo crec que aquí s'hauria de mirar una mica més el rol dels homes, però sí que està clar que estructuralment les dones cuiden.
I podríem dir que és un fenomen que està anant a més, és a dir, que aquesta sensació de sentir-se atrapada entre aquestes dues necessitats que són obligatòries, no? Tenir cura dels fills i a la vegada dels pares. Això va a més i ens hi trobarem més?
Jo crec que va a més perquè manquen espais i estructures d'estat pel benestar, no? O sigui, també implica tot un temps que moltes vegades no es té, no? Perquè, clar, el temps el fa servir normalment per treballar, per tenir aquests ingressos, i aquests ingressos han de pagar moltes vegades residències que són molt, molt cares i no sempre amb uns serveis, bueno, com desitjaríem que fos. I si es vol tenir a casa, moltes vegades s'acaba pagant, si es pot, algú que vingui a donar un cop de mà. Llavors, s'ha de sostenir econòmicament això i quan no es pot, clar, què implica deixar de treballar, per exemple, per cuidar una persona? Implica automàticament una reducció de sou. Llavors, amb tot el tema de, bueno, de la llei de dependència, que sí que es va intentar, però està costant molt que s'apliqui. O sigui, constantment estan sortint notícies a premsa d'esperes de 2, 3 anys, 4, 5 o més, per obtenir una plaça o uns determinats serveis que quan s'obtenen moltes vegades ja són insuficients perquè, no, la vellesa, sobretot, i estem parlant a vegades de malalties degeneratives, cada vegada requereixen més atenció i moltes vegades de 24 hores, o sigui que el descans pràcticament és nul, perquè sempre s'ha d'estar pendent d'aquella persona gran que potser té un Alzheimer, que potser té alguna malaltia molt degenerativa i que no es pot descansar.
Milo, Sílvia, trobeu generació sandwich a les vostres consultes? És a dir, us hi trobeu en el dia a dia?
Jo, quan deies, justament, penso que no venen a teràpia a nivell privat. I volia destacar això, no? Perquè jo sí que em trobo, bueno, a vegades potser és atzar, de la gent que... Però sí que em trobo joves, precisament, que sí que venen a teràpia i que parlen de les seves mares, no? I que diuen...
La que meva són mare... les mares les que estan en la situació de generació sandwich.
Exactament. I els que venen són ells, no? I les mares els hi paguen la teràpia amb ells, que dius, està bé, però que, no? Ells mateixos fan aquesta mirada, la meva mare s'hauria de cuidar més, la meva mare es preocupa massa per mi i per l'àvia, i m'ha semblat també interessant, no? Perquè, evidentment, que han de canviar moltes coses, però també és cert que tenim una generació de pares que anem creixent, que hem set també molt sobreprotectors, no? I aquesta reflexió dels joves la trobo interessant, no? Perquè a vegades inclús has de treballar que la mare es relaxi, que ja és un adult, que bé, que no. Després també sí que és cert que també me'n trobo algunes que estan poc temps en teràpia perquè no tenen temps, bàsicament.
Clar,
clar. I després sí que això també és un tema que sorgeix amb teràpies de parella o familiars, no? Que arriben per un tema, doncs, de l'adolescent o de... I clar, surt a la llum que la mare, doncs, està desbordada, no? Que hi ha una sobrecàrrega, perquè sí que és cert el que deia la Bruna, no? Que els pares, jo crec que van tenint més consciència d'implicar-se amb els fills, però en quant a la generació anterior, doncs costa més. I hi ha aquests mandats que arriben, no? Que que cal animar que també ens els qüestionem una mica, no? Els mandats de que som les dones les que hem de cuidar i donar el valor a cuidar, però anar-ho repartint, no? I demanar i buscar suport, no?
Sí. Sílvia, s'ha de cuidar els pares? És a dir, s'ha de cuidar els fills? Jo crec que aquí no hi entraríem en discussió, no? Mm. Però s'ha de cuidar els pares? Sí. Si no els cuidem, ens sentirem malament?
Ens sentirem malament, segur. És complexa perquè realment hi ha moments a la vida en què la necessitat és tan flagrant o és tan indubtable que no pots, bueno, no acollir-la, no? El que passa és que sí que és veritat que des de aquesta mirada sistèmica, el que veiem és que moltes vegades es canvien els rols i aleshores sí que quan tu fas de fill o de filla són els pares i les mares els que et cuiden, però clar, quan arriba un moment en què aquests pares o mares acaben de tenir una situació que no senten amb la força de poder-ho fer, el fet de canviar aquest rol genera molta confusió en tota l'ordre familiar, en totes les culpabilitats que això genera, i també moltes vegades el que veiem, jo sí que penso que a nivell familiar potser la demanda no és exactament aquesta, però sí que venen amb els símptomes o amb les conseqüències d'haver patit o d'estar patint tot això. Moltes vegades el que passa és que amb aquest afany de cura o de, també de sobreprotecció dels pares, de vegades, no? Com d'agraïment del que ha rebut o d'una dinàmica que s'ha mantingut durant tota la vida, no? D'un vincle fusionat, o el que pot passar també és que comencem de vegades a cuidar excessivament competències o capacitats que encara tenen els pares i les mares. Hi ha una cosa que fa fredar, almenys a mi em sap sempre molt greu quan ho veig, que és quan es comencen a tractar la gent gran com si fossin infants, no? O sigui, perdre capacitats no vol dir deixar de ser un savi adult, i que per tant també tota aquesta manera, les actituds en les que els acompanyem, crec que és una cosa importantíssima també, perquè de vegades ens carreguem amb aspectes que potser encara no calen. I això també, clar, si tu tractes un adult, un ancià o una anciana, des d'un punt de vista com infantil, acaben fent d'infants, o sigui, acaben fent rebequeries, acaben no veient els límits, acaben comportant-se demanant unes exigències que realment no les necessiten, o pot ser que no les necessitin. I aquí crec que s'ha de vigilar molt a on estan els límits de què necessita qui i a on es posa el centre de cadascú.
Avui a l'Ofici d'Educar, la generació Sandwich.
Jugues amb mi?
Està naturalitzat que la cura és responsabilitat de les dones. Les cures són una gran tasca que ens manté com a espècie, però són invisibles. Sílvia Nanclares.
Com conciliar els interessos de les criatures i els interessos dels pares i les necessitats del cuidador o cuidadora, no? Abans de començar, la Sílvia em deia, jo vull fer una mirada des de l'infant, des de la persona gran i des del cuidador, no? I curiosament jo, quan preparava el guió, no vaig fer la mirada des de la persona gran, no? Arriba un punt en què els invisibilitzem tant que ni tan sols els hi donem veu en una situació així en el que ells, no, ells hi són, no? Són protagonistes.
Jo l'altre dia tenia una senyora de 70 anys a la consulta que em deia, clar, he anat a Barcelona, al poble on està la filla, perquè la filla em diu, vine, que estaràs més a prop i ho podré cuidar. Diu, estic sola. O sigui, jo he vingut aquí per estar amb ella, ella se'n va a treballar, sí? I jo aquí no tinc les meves amigues, no tinc el meu entorn, no tinc la meva casa. És a dir, clar, són pèrdues que és veritat que la gent gran les haurà d'anar fent, perquè al final marxar és anar-te desprenent de tot. Però es fa per uns motius o per unes conseqüències que en realitat potser no són les necessitats reals que tenen ells, no? Es fa amb una bona intenció, sempre, però cal veure també quines són les necessitats de cada part, no? Per poder trobar un equilibri que no faci descabellar tot el sistema.
I com conciliar? I sobretot penseu que, pel que m'acabeu de dir ara, com que aquestes dones, majoritàriament dones, que també hi ha homes, no van a consulta, ajudem-les, no? Si escolten aquest programa, com us ho podeu fer perquè no passi com sentíem en començar la Montse, que deia, estic desesperada, això és terrible, no puc més, no tinc temps per mi, i no arribo tot arreu, no? Que aquest és el sentiment que jo crec que avui hem d'acompanyar, no?
Sí, a mi m'ha semblat interessant això que deies ara, Sílvia, amb el sentit de la invisibilització de les persones grans, que realment no tenen un espai social, no? Igual que els infants. Llavors, bueno, a nivell més social i cultural, sembla que només tinguis un valor social en la teva etapa productiva, no? Ni quan ets infant ni quan ets gran. Però també, això que deies, aquesta definició de pare i mare a través de la cura. Això és una manera de definir la maternitat o la paternitat, o sigui, aquells que cuiden, des d'una perspectiva molt etnocèntrica, és a dir, la nostra cultura defineix així aquestes relacions de parentiu, però altres cultures no. Per exemple, vam estar en un congrés al nord de Mèxic on vam estar parlant amb mares rarámuri i parlàvem de maternitat i dèiem, bueno, fins a quina edat o quina edat creieu, no, que el vostre infant es pot valer sol? Diu, nosaltres, diu, fins als 7 anys. Als 7 anys li donem una cabra amb un tros de terra i a partir d'aquí construeixen. Clar, nosaltres pensàvem en els nostres infants de 7 anys, però en aquell context s'acaba relativament ràpid la maternitat. Després hi ha altres relacions de cura, més socials, que vinculades amb aquesta idea de maternitat o paternitat. Llavors, a mi també m'interessava reflexionar sobre això per posar sobre la taula que potser cal un diàleg, no?, de l'autonomia i la cura, no? Fins a quin punt jo vull ser cuidada o, en aquest cas que deies tu, fins a quin punt jo puc decidir quedar-me a Barcelona i no anar a viure amb tu, doncs, perquè no ho necessito, o em vens a buscar els caps de setmana, o ho fem d'una altra manera. Que moltes vegades penso que en molts contextos familiars aquest diàleg no existeix, sinó que no es qüestiona una mica aquesta organització social imaginada, no?, i sí, ideal.
Sí, el que es reprodueix molt, i això també crec que és molt interessant, és que en aquests moments en els que es canvien els rols, tornen a florir o florar el tipus de vincle que s'han tingut durant tota la vida. Sí? Si jo sóc molt enganxada amb la mare o sempre he sentit com que ella depenia de mi, no es dona la possibilitat de fer-ho d'una altra manera, sinó que es dona per suposat que es reproduirà, no? O igualment, per exemple, entre els germans, que aquest és un altre gran tema.
Aquí hi ha conflictes
grans.
Qui s'ocupa,
no?,
de què, o en un moment de una hospitalització, el que sigui, hi ha moments d'emergència en els que realment s'hi ha de ser i no tothom hi és.
Sí, opinions diferents, moments de vida diferents, però també relacions i vincles que s'han donat des de petits i que tornen a florir en el moment en el que tornen a necessitar els pares que nosaltres ens posicionem amb respecte amb ells. Perquè les relacions entre germans tenen molt a veure sempre amb com ens hem posicionat respecte al pare i la mare, amb la qual de vegades en aquests moments una cosa que ha estat tranquil·la perquè cadascú ha anat fent les seves vides, torna a confluir a casa i potser sí que són raons com de pes, diguéssim, econòmiques, socials, però també emocionals i afectives.
Autocura, dèiem. Com conciliar aquestes necessitats diferents, no?, dels fills que són dependents encara i dels adults que s'han tornat dependents, no? Com es pot fer aquesta autocura?
Bueno, jo crec que és que l'autocura hem de tenir-la com a emocional, autocura emocional, l'hem de tenir com un eix bàsic, i aquí ja me'n vaig també a la cultura de què fem amb la nostra vida emocional, no? És a dir, tots tenim clar que hem d'anar dutxats, no? Hem d'anar nets. Dius, no em dutxo perquè no tinc temps perquè de... I emocionalment, de vegades, doncs, ens oblidem que com nosaltres ens tractem a nosaltres mateixos. Aquí entraria el tema de la culpa, no? O com internament assumim que no podem arribar a tot i ens donem permís per això. Com coses bàsiques com el descans...
Què fem amb la culpa si no pots arribar a cuidar els pares? Com t'agradaria? Com desitjaries? Com...
Bueno,
i els
hem
fills,
de veure,
no?,
d'on ve aquesta culpa, no? De quin mandat hi ha familiar, a vegades, no? Que els pares... Què s'ha dit i què... Hem d'anar cap a nosaltres, no? Jo crec que el treball de conèixer les nostres emocions, com nosaltres ens sentim i fins a on podem arribar. Vull dir, això és com un cotxe. Si tenim gasolina per arribar a un lloc, no podem anar estirant, perquè al final allò peta, no? I aquesta idea de com ens sentim nosaltres, com estem cuidats, com ens alimentem, no? Jo a vegades amb el tema de l'autocura dic coses així bàsiques que són com estàs d'higiene emocional, com estàs de nutrició i com estàs de ventilació. Tres elements. Vull dir, a veure, si tu emocionalment només desgastes...
I perdona, Milos, i si estàs estressadíssim? És a dir, tu em dius això i sí, jo estic estressadíssima.
Doncs para't i pensa.
Clar, però
para
aquí...
un moment, no? Para un moment, en el sentit de... mira, a veure, com estàs descansant? com estàs fent exercici, per exemple, una cosa tan bàsica, però que et pots regenerar molt emocionalment.
I jo et dic, és que no tinc temps.
Vale, doncs jo et diré, a veure, no tens temps d'anar una hora al gimnàs, però potser sí que tens temps de sortir 10 minuts a donar, a fer, a córrer. Saps? Vull dir que a vegades no tinc temps, el tema meditació, no? Per exemple, no? És que no tinc temps de... No, si a vegades són 5 minuts en el teu dia que aprenguis a regular el teu sistema nerviós i sortir de l'estat aquest d'alerta que ens provoca tant la cura com poder dir, és natural que estigui amb això, però com aprenc a flexibilitzar, no? A tornar a un lloc de calma i a donar-me el permís per dir, va, 5 minuts, doncs amb la meva cançó, amb el meu... Sí. Amb el que sigui, 5 minuts, no? Mm. Aquests 5 minuts ajuden moltíssim. I a vegades a la gent li dic, oi, te vas a la feina, és que la feina, l'altre, i la ment està... Bueno, sí. Doncs, para 5 minuts, no pots parar, vas al lavabo. I aquells 5 minuts intenta que la ment, no, aprendre això. Això és un hàbit de neteja emocional que no el tenim incorporat. I llavors anem carregant i clar.
Bruna?
Sí, que em sembla molt interessant i molt útil una eina tan senzilla, no, com això de, bueno, si no pots 5 minuts, un minut, no? O sigui, com Exacte. Coses molt petites que són les que t'ajuden. Però també és veritat que, no sé, avui estava escrivint amb un e-mail a un company de feina que el veig estressat, i la meva frase ha sigut, cuida't. I després he pensat, bueno, potser no es pot cuidar. És a dir, que quan ens diem cuida't, al final estem donant la nostra... O sigui, ens estem responsabilitzant a nosaltres mateixes a sobres d'haver-nos de cuidar. És que jo no vull pensar en cuidar-me. Jo vull arribar a casa i que si he de fer el sopar per la família, doncs que algú de la meva família hagi fet el sopar. No vull pensar en ara jo m'he de cuidar i a més hauré de fer el sopar.
Perquè és una càrrega més, no?
Perquè, bueno, no, perquè...
Però és que això és cuidar-te, eh? Sí, dir-li a l'altre, jo no vinc perquè m'han anat un moment al gimnàs i, per tant,
sí, però a vegades això implica una altra discussió. O sigui, jo em refereixo a socialitzar aquest... O sigui, hi ha un malestar de cures, i està clar. I moltes... Bueno, això, clar, a mi la disciplina, l'antropologia, em fa mirar la perspectiva social. Llavors, penso que és molt útil aquesta eina, de menys és millor que res, no? Però també una reflexió a nivell social de que si algú, o sigui, si estem cuidant, o sigui, no estem cuidant en solitari, és a dir, quan estem cuidant, el nostre entorn social veu que estem cuidant. Doncs, no sé, porta'm un croissant de xocolata. Que, o sigui, els altres també hi poden fer molt, no?
Sí, és totalment coses, complementària, exacte, exacte. Que això també és veritat, no podem fer servir eines com, no, la meditació tal, per justificar i carregar més. Al contrari, exacte. Que llavors és un mal ús d'aquestes eines, eh?
Implicació, per tant. El llibre Los parques de atracciones también cierran, de la periodista Ángeles Caballero, és un relat entre divertit i esgarrifós de la realitat de tantes dones invisibles atrapades entre les cures dels seus fills petits i dels seus pares grans i dependents. Aquí han de fer, doncs, de pares.
Creo que todo el mundo del cuidado y de los cuidados tiene voz y tiene nombre de mujer. Lo que pasa es que dentro de este cuidatoriado, que diría la socióloga Ángeles Durán, me parece que podemos cuidar a nuestros familiares, a nuestros amigos, por voluntad propia, pero sí me ha parecido interesante reflejar, ojalá haber puesto el foco lo suficientemente como merecen, en todas esas mujeres que suelen ser precarias, suelen ser migrantes, que tienen muy pocos derechos y muy malas condiciones laborales, que se dedican a cuidar de las personas que más queremos, muchas veces nuestros padres, nuestras madres o nuestros propios hijos e hijas. Con lo cual creo que es fundamental abrir ese melón a la hora de reconocer el trabajo invisible que hacen a nuestros propios ojos.
Hem demanat a l'Àngeles Caballero quin és el seu gran missatge en el llibre.
La historia que he querido contar en mi libro es casi más un homenaje a mi padre y a mi madre, que veo que por la respuesta que estoy recibiendo afortunadamente de los lectores son los padres y las madres de muchas de las personas de distintos sitios, ya sean municipios o grandes ciudades. Creo que aprendemos sobre todo a ser hijos cuando nos toca ser padres de nuestros propios padres, ¿no? Cuando lo que te toca es cambiar el pañal de tus padres, administrar la medicación, saber que el cuidado conlleva renuncias y sobre todo la dificultad de ver que ese cuidado en los últimos años de su vida traerá como consecuencia que dejarás de trabajar cuando ellos no estén. Entonces, digerir todo eso es tremendamente duro, tremendamente complicado, pero también he querido reconocer en la historia el enorme privilegio de haberlo podido hacer. Pude cambiar mi jornada laboral y cambiar mis condiciones y hacer otras muchas cosas porque otros me han ayudado y otros me lo han permitido. Hay muchas mujeres que esto no pueden hacerlo, también muchos hombres.
Y la periodista ens apunta per on anirien les solucions.
Con el tema presupuestario que se destina tanto a ley de dependencia, corresponsabilidad, etcétera, siempre será insuficiente. Más en una sociedad como la nuestra, tremendamente envejecida y donde los datos de natalidad siguen siendo pobrísimos. Con lo cual, el recambio no está asegurado y, por tanto, el cuidador o cuidadora de personas mayores, desde luego, seguirá siendo una figura tremendamente necesaria, ¿no? Y sobre todo que muchísimas familias no se pueden permitir pagar a alguien para cuidar o pagar la plaza de una residencia concertada o privada. Sí me parece importante el asunto de la corresponsabilidad. Tiene que dejar de verse el cuidado como algo que le recae a las mujeres que están en la unidad familiar y también un tema presupuestario. Siempre va a ser necesaria esa ayuda, ¿no? Creo que la creación de más plazas de residencia, más centros de día, es importante para que se pueda llegar a conjugar ese Tetris en el que andan muchas familias que ya tienen mucho desgaste emocional y también físico cuando toca cuidar. No digamos nada a los que están en medio de ese sándwich, a los que tienen hijos y tienen padres y les toca un tiempo en el que hay que simultanear todo eso.
¿Em cordes la sabata, mamá, sisplau? I t'estimo tant.
L'Ofici d'Educar, sabeu que posem la cura al centre i per això avui parlem de la generació Sandwich. Us avancem que el dia 4 de novembre a les 7 de la tarda a la llibreria Ona, en companyia del periodista Roger de Gràcia i amb tots els que ens hi vulgueu acompanyar, presentarem el llibre de l'Ofici d'Educar. I per això sortegem 5 llibres de l'Ofici d'Educar. Atenció, què heu de fer per participar en aquest sorteig? Us fem 5 preguntes. Què heu d'escoltar al programa especial que vam fer dels 10 anys de l'Ofici d'Educar per respondre-les? Llavors, pregunta número 1. Quina psicòloga parla al programa d'analfabetisme corporal? Pregunta número 2. Com no s'ha d'entrar a la natura, segons el Martí Boada? Pregunta número 3. Quina és la substància química que desprenen els arbres i que augmenta un 35% les cèl·lules natural killers, segons la Cristina Gutiérrez Leston, la directora de la Granja Escola? I quarta pregunta. La Vicky Mateu explica al programa que la natura és aula, però també és mestra. De què és formadora la Vicky Mateu? Si voleu participar, només cal que ens feu arribar un mail a l'oficideducar@3cat.cat amb el vostre nom, cognom i número de telèfon amb la resposta a les 4 preguntes.
Polítics i empresaris han de dedicar especial atenció als que cuiden dues generacions i segueixen sent població activa. Donovan Maust.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar amb aquesta generació Sandwich que ens aprieta, que ens comprimeix com dins d'un entrepà. I jo també penso que el temps, aquest temps és un temps també valuós, no? Un temps en el que hi ha un dol, vosaltres n'heu parlat, sí. No? És un temps de dol, és un temps per compartir, és un temps per reconèixer, és un temps... Àngeles Caballero ens parlava d'aquest llegat dels pares, no? També per descobrir el que tenim d'ells, no? I per retornar les cures que hem rebut, no? Sí. És un temps...
De vegades també hi ha una part molt sanadora en aquest temps que potser no l'haguessis escollit, però t'hi has trobat i que d'alguna manera pots recuperar, no?, la mare o el pare, veure facetes o no, aspectes de la seva vida o de la seva història que no tenies present o que no hi havia hagut temps tampoc per poder compartir. Es donen també situacions, per exemple, amb els infants, de poder compartir amb els avis i amb les àvies no, moments molt tendres i molt importants també per al llegat que això suposa. I hi ha un aspecte que crec que també és molt interessant perquè a nivell de societat hem tendit molt a separar les franges d'edat, no, de les generacions, i en canvi aquesta interconnexió entre edats, no? Que els adolescents puguin anar a viure en pisos de grans o que, no? L'altre dia en el poble on jo visc hi ha gent adulta que porten els avis i les àvies en bicicleta passejant, així com si fossin un carret d'infant. I hi ha un concepte que vaig sentir que em va encantar, que ara no me'n recordo la persona que el va acunyar, però que es diu cuidadania, és a dir, passar una mica com d'aquesta mirada de ciutadà, però també de cuidar com a societat, no? Que no quedi relegat tant en el dintre de l'àmbit familiar, no? Que hi pugui haver-hi també com aquesta mirada extensiva, que potser abans hi era de manera molt més natural, del veïnatge, de la botiga de baix, de poder fer poble, de poder fer barri, i que d'alguna manera no recaigui tot en aquestes famílies, que cada vegada són més nuclears, però més complexes, perquè les famílies moltes vegades reestructurades doncs tenen diferents famílies amb diferents fills, amb diferents persones, no? Hi ha una complexitat molt gran a nivell familiar, i que puguem estendre, no?, aquesta manera de cuidar, que no quedi relegat a dins a casa, no?, sinó que la casa sigui el poble o fer tribu, no?, com diguem de vegades.
Bruna, jo et veia que prenies nota quan sentíem a...
Sí, perquè just va sortir no fa massa també a premsa que van fer un estudi d'aquestes microrelacions socials del poble, del barri, de sortir a comprar el pa i aquestes petites converses que tens amb aquesta quotidianitat, i que això era un antídot per la soledat precisament de la gent gran, perquè hi ha una relació de dia a dia i que a vegades amb els propis fills no hi és, per això que deies abans, no? Doncs que clar, totes estem treballant i potser cuidant els propis fills. Llavors, em va semblar molt interessant, perquè si alhora les ciutats, no?, són llocs, no?, en aquesta soledat que va augmentant, però resulta que aquesta idea de cura quotidiana, i de fet, no?, tots els veïns, no?, quan hi ha algú gran, doncs, que no el veuen sortir de casa, normalment sempre hi ha algun altre veí que va picar, o no? Hi ha algun tipus de, no sé si dir solidaritat, però relacions de veïnatge que donen l'alerta moltes vegades, i penso que això és important, i posar en valor també aquesta societat, que no tot és la família, tot i que sembla que hagi de ser sempre la família.
Què passa que, Bruna, parlem molt de fer tribu, de socialitzar les cures, però això passa?
Jo crec que no, i penso que cada vegada menys. Ho veig perquè, bueno, a la universitat estic molt en contacte amb aquesta generació que ara té 20 anys, i hi ha molt poc espai d'espais comuns, d'assemblees, de moviment estudiantil. Tot això està molt en retrocés, inclús, no sé, no? Quan els estudiants fan treballs, aquests els primers treballs de recerca, ja no els fan amb aquests moviments socials. I inclús a nivell de col·laboració entre els propis estudiants, veig que cada vegada és menys, o sigui que anem molt cap a unes situacions, jo penso, molt individualistes. Després intentem fer tribus, però moltes vegades no acaben de funcionar, no? Llavors, jo crec que estem en una societat molt fragmentada, tot i que estem parlant cada vegada més de cures. Llavors, jo crec que hi ha aquí moltes complexitats.
Milos, què et trobes a consulta? I, sobretot, quan caldria que algú que ens pugui estar escoltant recórrer a una ajuda psicològica, no? Encara que pensem que no té temps, que no tenim temps, eh? Que no... Quan creus... O sigui, quina és l'avaluació que ens hem de fer del nostre estat per dir, no, millor que rebi ajuda psicològica, no?
Bueno, quan comencem a tenir segons quins símptomes, no? De dormir malament, d'un malestar que ja impedeix. És que això és el que hem de veure també, no? Que si no estem prou cuidats emocionalment, no podem fer la funció de cuidadors. Vull dir, això és tant amb la generació de sota com amb la de sobre, no? Perquè llavors entrem en un estat d'irritabilitat, doncs, que tot ens cansa més. I, en canvi, si ens cuidem, també podem gaudir d'aquesta... Que això també ara, quan us escoltava, pensava, no? El valor que hem anat adquirint de la criança en els infants, no? Que potser es va passar l'època en què la dona era la que cuidava, no? Llavors la dona va treballar i el valor de criar el fill, el que et dona, no? El que et dona poder estar amb ell, quan tu també estàs cuidat i pots... Això s'ha valorat i els homes s'hi han implicat. En canvi, en tot el paquet que seria, doncs, la malaltia, no? El veure el final de la vida, la mort, tota aquesta part, a nivell cultural, la tenim també molt... fa molta por, es nega molt, no? I, en canvi, si això ho podem treballar socialment, jo crec, però també a vegades en consulta, no? És a dir, què t'està passant? Quines pors tens? La tristesa l'estàs poguent expressar? Què et passa quan veus a venir la mort, no? I aquí, socialment, jo crec que hi ha molt, molt treball a fer.
Però aquest
perquè
dol...
Perquè acompanyar això, si tu ho tens treballat, és molt bonic. Poder acompanyar una persona gran, com malgrat que sigui un final de vida, trobo que té una profunditat que... no se'n parla prou, potser, no? O no l'estem... aquí la posem,
com
no?
Podem ajudar a fer aquest dol, no? Perquè hi ha un dol en les dues direccions, és a dir, hi ha el dol de la persona gran que és conscient que està en una etapa més final de la vida i hi ha el dol del fill que sap que el pare morirà, perquè tots els nostres pares acabaran morint tard o d'hora. Llavors hi ha un dol en dues direccions, no? Què pot ajudar a fer l'elaboració d'aquest dol?
Clar, aquí per això han sortit totes les religions, no? Vull dir, el paquet que implica afrontar el final de la vida...
I a més, com ens deia la Montse per començar, sense Déu ni ajuda. És a dir, aquí
exacte.
Ningú no t'ha preparat, clar, ningú no t'ha acompanyat, ningú no t'ha ensenyat.
Clar, però aquí és on jo a vegades hi veig un buit, no? Un buit a nivell de cultura, que evidentment la religió va ser molt, no?, per moltes coses, doncs no ha ajudat, no?, i ha generat moltes culpes, però per altra banda hi ha una part d'educació sobre la mort, sobre el final de la vida, sobre el que diuen els budistes, no?, de la transitorietat, de la incertesa contínua, que o ens preparem, vull dir, o comencem a reflexionar sobre això, o si no, clar, no podem sostenir la realitat. I llavors, tot el que provoca emocionalment no tenir això, que és a vegades tristesa, angoixa, por, a vegades a consulta, i no només als psicòlegs, vull dir, jo crec que no, és algo també com a societat. Hem d'anar ajudant a posar sostenen tot això, no?
Sí, el virar la mort del pare o de la mare, no?
Sí.
I hi ha gent que li costa molt tirar endavant després, eh? Mm. És un moment d'inflexió, és a dir...
Hi ha un procés d'acceptació, és a dir, la vida i la mort no depèn de nosaltres. Ens hem anat explicant que controlàvem la vida, no?, que les coses depenien de nosaltres, que si realment vols, pots, no? Hi ha una sèrie de característiques, de creences d'aquesta societat que ens hem anat inventant que no són reals en el moment de que la vida és la que mana, no? I aleshores, de vegades, trobar-nos de front amb situacions en les que la vida et posa al davant un tema que tu no tens amb la capacitat de gestionar, el que te provoca és que l'hauràs d'acceptar. I mentre no l'acceptis, et pesa el triple. És a dir, no?, aquesta dificultat de que els límits no els poses de vegades tu, et dona la capacitat de poder aprendre coses de la vida que te les trobaràs en petit format o en gran format. No?
Sí, no, una coseta. En aquest sentit, el de la generació sandwich, ho dic per animar una mica.
No, estem per terra i plorant.
El que sí que és cert és que els fills s'adonen, veuen aquesta realitat, no?
Sí.
De la malaltia, de la mort, i això acaba sent una oportunitat també per poder-ne parlar,
sí,
perquè
sí,
els infants ho puguin veure i puguin potser ajudar també, no?
Sí, sí.
Una família em deia, home, però és que els meus fills els he de fer que ajudin. Per què no? Si pot ser una oportunitat perquè també, com vagin creixent, vagin veient que la malaltia existeix, que la mort existeix, que la bellesa existeix i que té una part també bonica, això.
Sí, jo estava ara pensant que, clar, tots aquests dols i aquestes pèrdues no és només quan hem d'enfrontar la mort, no? Sinó
quotidiana.
Que són, clar, exacte, no? Mesura que jo crec que ens anem fent grans, cada vegada hi ha més dols i més pèrdues de moltes coses quotidianes que jo crec que tampoc en parlem d'aquestes coses que són el propi procés natural de viure i que anem acumulant dols i que potser es magnifica o apareixen en un moment quan hem d'enfrontar alguna mort. De fet, just el grup de recerca en el que estic, Afin, està organitzant unes jornades de dol perinatal, d'aquestes pèrdues de primer trimestre, que són també a vegades complexes de parlar, i arrel d'aquí s'han organitzat diferents xerrades de temes de dol i dol i pèrdues, i els processos semblants són molt complexes, amb moltes coses petites i quotidianes, i en parlem poc. I també és molt important als infants. Aquesta idea d'incorporar les les cures als infants, que de fet vam fer un projecte preguntant als infants què és cuidar, i el que ens dibuixaven els infants eren els pares cuidant-los a ells i, com a molt, algun infant parant la taula. Però es consideraven que ells eren receptors de cures i que no cuidaven. Llavors, aquesta idea de cuidar, i també una mica amb el que has dit de la cuidadania, cuidar també et fa ser autònom d'alguna manera i tenir un espai social. Llavors, si els infants i la gent gran són els que han de ser cuidats, també els estem traient espai social. Perquè
important per poder créixer d'una manera completa, no? Perquè també perdre coses, els dols, representen també renúncies. I les renúncies, al final, si tu tens una capacitat de poder acceptar aquestes renúncies, pesa molt menys. Vull dir que això també treu estrès. És un treball personal que el fet de poder anar acceptant que hi ha coses que no depenen de tu fa que puguis relaxar d'algunes pressions que s'autoimposen, no? Perquè al final tot això de vegades és el que desgasta més que no tant anar amunt i avall o fer segons quines coses físiques, no? A nivell emocional crec que és molt important poder trobar aquest, en aquest moment en el que tu també sentis que renunciar no vol dir que deixes de ser, no? Que de vegades també ens sembla que perdem la nostra autonomia o la nostra llibertat, sinó que pot ser una riquesa personal molt important. Vull dir que podem mirar quins regals també ens porta aquesta sandvitxeria.
Bruna, per la generació sandvitx, què hem de reivindicar i que és urgent, que és essencial?
És essencial, jo crec, un suport social o estatal, no? De posar les cures al centre també amb les polítiques públiques.
Sí, però això ho diem
públiques.
Molt, però no...
No, perquè
no,
estem
no ha quedat anant... clar, eh?
No.
Són entre una orella i són per l'altra.
No ens assenten. I a mi m'agrada recordar a Margaret Mead, que és una antropòloga molt famosa, se li va preguntar quan va començar la humanitat. I ella va atribuir a una resta prehistòrica d'un homínid que se l'havia trobat amb el fèmur trencat i el fèmur s'havia curat, no? I ella va dir aquest fèmur no s'hagués pogut curar sol, per tant, aquí hi ha una societat que ha ajudat i ha cuidat aquest individu mentre se li regenerava el fèmur. Diu, aquí comença la humanitat. I va posar la cura al centre de l'inici de la humanitat. Per tant, no deixem de ser humans, no? I cuidem-se, no?
Aquesta anècdota posa la pell de gallina, eh? Una mica. Què afegiríeu? Què hem de demanar per la generació sandvitx, pel benestar de la generació sandvitx, Milos? Sílvia, comenci qui vulgui. No. Què demanaríeu pel seu benestar?
Sobretot, obrir aquesta mentalitat de que cuidar pesa, no? Hi ha una part de pes...
Sí, però evident. Si diem així, ja tothom es desanima i cau per terra,
no,
eh?
No, precisament. O sigui, intentar veure les parts positives també que, no, de riquesa personal i de coratge i d'empenta i de capacitat de créixer i que això ho puguem transmetre a les noves generacions que són el present però també són el futur de poder anar canviant aquesta individualitat, no?, que ens està fent tan mal a tots nivells, no?
Milos, aquestes dones que no venen a consulta, què els hi diries perquè vinguin?
Bueno, que donguin... O sigui, jo penso que, ara recollint, la importància de cuidar com a transferència també emocional, no? De que si volen cuidar, perquè a vegades és aquesta, no? He de cuidar... la millor manera és que emocionalment jo pugui escoltar-me i pugui escoltar l'altre, no? Aquesta mirada, no? D'obrir emocionalment. Com em sento jo m'ajudarà a que pugui l'altre també acompanyar-lo i que mútuament ens enriquim en la cura. Aquest també és, jo crec que és un valor que hem d'afegir aquí, no? De que poder cuidar també és una forma d'enriquir-nos. Mm-hmm. És sortir de la individualitat aquesta que ens fa més solitaris i que la solitud és un problema també a nivell de salut, no?
I en el kit d'emergència ja per acabar de la generació sandvitx, què hi posaríem?
Què hi posaríem? Jo posaria paciència. Un nas de pallasso també, de vegades l'humor ajuda molt, no? Hi ha una part també de poder posar de vegades una mica de salsa, no? En situacions que poden arribar a ser tràgiques, però que si li mires la part, bueno, humorística també pot ajudar-te. I, bueno, també això que deia ara la Milos, que em sembla superimportant, o sigui, aquest anar i tornar, no? L'empatia és de totes direccions i veure també que de vegades repartir, no?, una mica aquest pes ajuda també.
Jo hi posaria música.
Molt bé, estem molt d'acord.
Per ballar una mica, a vegades, no va malament.
Allò, deixes a les criatures una banda i als avis de l'altra, poses la música i vinga.
I tothom a ballar.
Molt d'acord.
En el kit hi afegim alguna cosa més, Milos?
Jo és que ja amb la música trobo que s'omple tot l'espai.
A mi les que toca el piano ens tocaria una peça, no?
Exacte.
Ja, ja. I molt amor, no? Jo crec que de vegades també la quotidianitat que ens fa anar tan de pressa i que sembla que tot acaba sent robòtic, no? Deixar-nos sentir, no?, què ens està passant amb tota aquesta complexitat i amb aquesta humanitat, no?, que deia la Bruna, crec que tornar una mica a la base, l'essència de les persones, que és ho fem per amor, i l'amor de vegades cura coses molt difícils.
Doncs n'hem parlat amb la Bruna Álvarez, n'hem parlat amb la Milo Salgueda, amb la Sílvia Palou, amb l'Àngels Caballero, i aquest programa el dediquem a la Montse, amb la que hem començat, i a totes les Montses, i totes les dones i homes també de la generació en Beach, que se'n surtin, que ens en sortirem, que finalment posarem les coses al centre, perquè no pararem de dir-ho, oi que sí?
Exacte.
Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Gràcies.
Per què els adults sempre esteu ocupats?
Necessitem que les cures es converteixin en una política d'estat, no només una qüestió familiar. Marília Berzins.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui a Com educo, a vegades acceptem coses que no ens agraden i després ens queixem i ens sentim víctimes. Sobretot això a vegades es dona amb les dones i amb una generació potser més, Lara.
Mm-hmm. Sí, és un patró que veiem bastant en dones i com dius, com més enrere anem, o sigui, més en l'antiguitat, més hi ha aquest patró de victimisme. Llavors jo crec que és interessant diferenciar el ser una víctima o fer-se la víctima, no? Perquè podem d'alguna manera beneficiar-nos, que ara explicaré com, d'aquest patró de victimisme. Però una persona víctima és una persona que està sotmesa en una situació o de violència o de discriminació o de desigualtat. Llavors està en un estat totalment desapoderat, on el seu sistema nerviós està desregulat, això vol dir que no sap per on tirar, que no té recursos, que se sent en un estat de congelació. Quantes vegades no hem sentit notícies de violacions i que deien que ella no feia res, per tant, no es defensava, no deia que no, i semblava que llavors això fos que estava consentint el que estava passant, però en realitat estava en estat de congelació. Això és un estat molt propi del sistema nerviós d'una víctima, que no pot respondre, perquè no té l'energia agressiva a l'abast, no? Diguéssim, com que s'ha bloquejat. Llavors, històricament, les dones, i com més enrere anem, com dèiem, hem estat molt sotmeses en aquests rols de gènere de vulnerabilitat, o sigui, de situacions de desigualtat, on el nostre desig, el nostre poder, la nostra força, no ha pogut ser expressada directament i moltes vegades allò que volíem aconseguir era a través dels homes, no? Llavors, bueno, hem de tenir present que venim d'aquí, no?, d'una desigualtat estructural molt important. Tot i així, hi ha alguns feminismes que diuen que, a part de reconèixer les dones en aquest rol victimitzat o de víctima, està bé que estiguem construint un altre relat, que jo penso que és el que està passant en aquests anys, no?, com de que la dona no estigui identificada amb la víctima, perquè llavors sembla que no tingui recursos i que no pugui fer res, i no és real, no?, perquè això també és una manera com de treure-li encara més poder. Ara, hi ha un altre patró, que és el que ara em centraré, que és el patró victimista. O sigui, quan jo ja no sóc víctima d'una situació de desigualtat i jo segueixo vivint segons aquesta creença mental de pobre de mi. I és això que deies a l'inici, o sigui, aguantar, acceptar coses que no vull, les segueixo fent i després o em queixo o manifesto el meu victimisme d'una altra manera, no? Llavors, clar, la pregunta que a mi em ve és com és que una persona vol estar instal·lada en el seu malestar i en la seva queixa, no? Llavors, en psicologia es veu molt clar que quan fem servir aquest tipus de mecanismes és que tenim un benefici secundari ocult. És a dir, què estic guanyant jo en fer-me la víctima, quan en realitat ja no ho soc, no? Quan dic ja no ho soc, ho poso entre cometes, perquè la persona que està dintre d'aquest patró s'hi segueix sentint. O sigui, la seva realitat psicològica és que jo no puc, que algú m'ho ha de fer, que no puc dir que no, que he d'aguantar qualsevol sacrifici, no? Llavors, veiem moltes dones i sobretot de generacions anteriors que han hagut d'aguantar moltes coses, com no podien dir les coses pel seu nom directament, no? Perquè una dona amb assertivitat era molt més jutjada. Llavors, el mecanisme aquest del victimisme, doncs, ha sigut també una estratègia de supervivència i que a poc jo crec que anem sortint d'aquí les dones. Clar, quins beneficis té una persona que està en aquest patró, sigui dona o home? Doncs sentir-se especial a través del patiment. Ningú pateix tant com jo. I llavors sembla que jo tingui una medalla, no? Que això, a més, està molt aplaudit per la religió, amb els màrtirs i les víctimes, no? Llavors, si jo tinc molt de patiment, em faran cas i em cuidaran. Que això és una altra de l'estratègia bona, perquè moltes persones, i sobretot dones, no hem estat educades en aquesta autosuficiència forçada. Llavors, sembla que quan et passa alguna cosa no pots demanar ajuda. I la manera de demanar ajuda, sense poder-ho dir i sense tenir els recursos, és fer-me la víctima. Que fins i tot les persones amb aquest patró emmalalteixen bastant, perquè és una manera de cridar l'atenció des de l'inconscient, no? Hi ha una altra estratègia, que és promoure la culpabilitat en els altres. Recordo un dia una clienta que em deia, la meva mare em diu, sí, sí, marxa, passar-t'ho bé, que ja em quedo jo aquí sola a casa amb el dolor que tinc, no? I ella em deia, bueno, com ho podré passar bé, no? Amb aquesta sensació que jo ara tinc de sentir-me culpable. Llavors hi ha molt aquell llenguatge manipulador, perquè no es pot dir directament, no? El xantatge emocional. I molta queixa. Queixar-se dels altres, queixar-se d'allò que no li va bé. La queixa és una manera d'instal·lar-se, segons el meu punt de vista, en la no responsabilitat. O sigui, si jo em queixo d'alguna cosa i no faig res per canviar-ho, és com una estratègia infantilista. O sigui, no estic sent activa en la meva pròpia vida, no? Infantilitzada, volia dir. Però, en canvi, si jo prenc acció i em faig responsable, potser m'equivocaré, potser no em sortirà bé, i això moltes vegades ens fa molta més por que instal·lar-nos en la queixa. Llavors, les persones que estan en aquest patró, que segurament totes i tots ens identifiquem una miqueta en això, perquè tothom ho tenim una mica, perquè això ve de la infància, de com ens han educat, el que jo diria és com poder sortir d'aquí. Doncs ser el màxim transparent possible, demanar les coses pel seu nom, dir les coses com són, tot i la por de que l'altre et digui que no o que l'altre no li agradi. I mostrar-se vulnerable i tal qual ets quan tens algun dolor i donar-te compte si estàs fent servir el dolor per obtenir altres resultats.
Doncs, i aprendre a dir no, que ens costa a vegades.
Exacte,
aprendre a dir
importantíssim.
No. Estupendo. Gràcies, Lara, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, tertúlia de joves, però us deixem a moques gràcies i Julieta, com el dia i la nit. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Temps és tot cosa del temps, nosaltres no triem, no hi ha paraules pel que ens fem. Una sensació de vent descalça dins l'hivern, som la calor que eixampla el cel. Vivim, vivim-ho així, vivim senzill, vivim-ho així.
que si fos per mi seria menys complicat. Marxem demà per no tornar. Se m'enreda el cabell, el pis desendreçat. Crec que se'm fa avorrir quan és massa normal. Marxem demà.